La taula de l'Evangeli.
Hola a tots, a totes. Gràcies per ser amb nosaltres un diumenge més en aquesta cita radiofònica de Ràdio Estel que tenen aquí al programa La taula de l'Evangeli. Siguin benvinguts, benvingudes en aquesta estona en què conversarem amb els nostres dos convidats sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és, litúrgicament parlant, el cinquè de Quaresma. Presentem i saludem la Roser Soler, membre del col·lectiu El Semblaveu, i també pertany a la parròquia de Crist Rei de Barcelona. Hola, Roser.
Hola, bon dia. Un altre cop per aquí.
Sí, gràcies, contenta, Gràcies a tots dos. Perquè sí, sí. Saps què passa? Que he notat que diumenge passat, clar, quan més us engresqueu és quan s'està acabant.
Quan s'està acabant.
S'estaven acabant el programa. Doncs avui podeu seguir, si la litúrgia ho propicia, comentant coses també que van quedar sense dir, no? Mossèn Josep Montoya és diaca casat del Bisbat d'Urgell, amb tasca pastoral a les parròquies de la Vall de Ribes. Bon dia, Josep.
Hola, Maria, què tal?
També gràcies a tu per ser de nou aquí.
Molt bé, amb la Roser ens entenem prou bé.
Sí, sí, està bé.
Molt bé, doncs, comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge cinquè de Quaresma és del llibre del profeta Jeremies i del capítol 31.
Vindran dies, diu l'oracle del Senyor, que pactaré amb el casal d'Israel i amb el casal de Judà una aliança nova. No serà com l'aliança que vaig pactar amb els seus pares el dia que els vaig donar la mà per fer-los sortir del país d'Egipte. Aquella aliança ells la van trencar, tot i que jo era el seu amo, diu l'oracle del Senyor. L'aliança que jo pactaré després d'aquells dies amb el casal d'Israel serà aquesta, diu l'oracle del Senyor. Posaré la meva llei en el seu interior, l'escriuré en els seus cors. Llavors jo seré el seu Déu i ells seran el meu poble. No caldrà que s'instrueixin l'un l'altre dient: coneixeu qui és el Senyor, perquè tots em coneixeran, del més petit al més gran, diu l'oracle del Senyor, ja que els perdonaré la culpa i no recordaré més el seu pecat.
Anunci de que hi haurà una nova aliança per part de Déu amb el poble d'Israel després del fracàs de la primera, degut a la infidelitat del poble. Aquesta nova aliança serà profunda i interior i realitzarà el que no es va dur a terme en la primera i que es resumeix en el que diu la lectura: jo seré el seu Déu i ells seran el meu poble. Bé, teniu la paraula.
Més. A veure, jo penso que l'aliança nova, si bé històricament es va donar en Crist i d'una vegada per sempre, amb cada un de nosaltres, que és com ho aplico o com m'agrada aplicar-ho, crec que es dona una vegada en el baptisme. Ja sé que tu no n'ets conscient, potser molts pares ni són conscients, potser ni sabem per què es bategis i parlem de coses més rares, no? Però, en canvi, aquest moment, quan el vas descobrint, te n'adones que, en realitat, Déu ja ha fet l'aliança amb tu, t'ha entrat a la seva intimitat en l'acte del baptisme. Aleshores, tota la vida de l'Església ha de ser un anar aprofundint en aquesta aliança, no? No deixar-la passar, sinó anar-la aprofundint. Hi ha una aliança. I sabent, a més, que inclús en mi es trenca moltes vegades. No com voldries, però... o no tampoc d'aquella manera tan flagrant... flagrant... que aleshores no es pugui recuperar. Però te n'adones que les infidelitats hi són. Però tornem. Per què? Perquè l'aliança és definitiva. Això...
m'agrada molt, veure això, aquesta impressió del baptisme. No l'havia vist a darrere fons aquesta lectura, i és molt veritat, és a dir, que a partir del nostre baptisme fem una aliança nova per sempre, és un pacte nou en sentir-nos fills de Déu i viure segons Jesús, no?, i pertanyent-nos a una església. I és molt bonic aquest pensament. Un pensament que avui dia doncs, els que bategem ens hi trobem moltes vegades i en circumstàncies difícils, que ara has d'explicar molt, no?
Perquè sí.
L'altre dia una família, molt amics meus, són dues germanes i dos noies, vull dir, amb una es va casar per l'església, la vaig casar jo, anem a Sevilla, perquè el marit era de Sevilla i tal, molt, molt bonic. I l'altra es va casar pel civil. I ara aquesta que es va casar pel civil, que és la gran, em truca i em escriu, oh, Josep, ens agradaria que ens bategessis el fill. I, ostres, noia, dic, ja no m'he entès res, em sembla. Vull dir, o veniu per influència de l'avi o l'avi o la padrina o algú us està dient, o realment us surt del cor, no? Perquè, com ens diu aquesta lectura, el pacte ve d'aquí, es mostra que el pacte ha de ser d'acord.
En el cor. Ha de ser d'acord, sí, sí.
I, per tant, el baptisme també ha d'haver-hi aquest punt realment d'incorporació a partir d'un convenciment d'acord, no d'un formalisme religiós, no d'un formalisme social, que avui dia ja es pot dir que ja no hi és, però encara hi segueix sent a certes societats i a certs ambients. I, o això, per convenciment, la pobra àvia m'ha demanat que bategem el net.
En tot cas es diu que, com una excusa del perquè jo batejo.
Sí, va, perquè l'àvia pobreta se'n vagi el ninxo contenta, la batejarem. Que al final es pot batejar una criatura sense més ni més, perquè al final el que es bateja és la criatura i del seu entorn pot o no pot, no? Però s'ha de buscar aquesta coherència, no? Perquè en definitiva és el que deies tu ara, que m'ha agradat molt, no? És un pacte que fem amb Déu.
No?
Déu se'ns ofereix i nosaltres, com a fill, l'acceptem.
Encara penso que aquest pacte té com una doble direcció. Una envers Déu, que és, tu has de complir, entre cometes, has de complir envers Déu, i una altra d'horitzontal, que és envers els homes i dones que estan al costat nostre, no? Aleshores, com ho dèiem ja la setmana passada, em penso que ho dèiem, que com ens ajudem precisament, tu ho havies marcat, com ens ajudem precisament per fer possible viure aquesta fidelitat en el pacte a nivell vertical i a nivell horitzontal, perquè ha d'haver-hi els dos nivells. Això hem anat descobrint, o vas veient, i encara que sigui poc, però t'ha de tocar. I em sembla que algú deia, i si no et toca la butxaca, mal assumpto. Però que t'ha de tocar en el sentit de dir què em preocupa a mi del que hi ha al voltant meu. Abans, el diumenge passat, o fa 15 dies, deies que jo no puc fer res en la guerra d'Ucraïna, no? Ni tampoc la de Palestina. Només les manifestacions que ja es van donar, que s'han donat, que duraran, no? Però que, aleshores, d'una forma o d'una altra, el pacte de l'Aliança i l'Aliança Nova et compromet amb Déu i amb els homes.
Ens compromet amb els homes, sí, sí, sí. És una...
Si no
té sentit aquest pacte.
Si no, no té sentit, no? I no sé, penso en l'efectivitat, en l'acolliment dels altres, he dit els diners, per què no? Si convé, doncs, amb la cosa doncs, dels aliments, o fer una classe, perquè ho necessita aquella criatura. És a dir, la qüestió és que tu estiguis fent alguna cosa, jo ja sóc gran, la qüestió és que estiguis fent alguna que realment et faci veure que estàs visquent en aquest pacte, que no t'has arraconat, que no has dit, bueno, això és cosa de joves. No, els joves tenen molta feina i han de fer moltes coses. Jo haig de fer la meva, no?
Així és. Un exemple molt simple, i potser fins i tot algú dirà molt mundà, però els nanos ho entenen molt, no? Quan els parles del baptisme, diu, és com fer-se el carnet del Barça, tu pots fer-te el carnet del Barça, vinga, fas del Barça, ja tinc el carnet. Ah, no, jo els partits no hi aniré, que a mi el futbol no m'agrada. No, jo no aniré al camp per res, jo què tinc que anar a fer-hi? Home, és absurd. Vull dir, si fas el carnet del Barça és perquè t'agrada el futbol,
sí.
És perquè i tens aquest compromís de participar i de comprar-se una samarreta i defensaràs i miraràs el diari cada setmana veient com va el teu equip. Pues el seguiment de Jesús, aquest pacte, diguéssim, amb el baptisme, està en tant en quant no per tenir un carnet de cristià, sinó el que dius tu, hi ha una implicació, evidentment, de portes en fora a participar i a estar implicat enmig de la societat, com a cristià.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 5è.
Germans, Jesús, durant la seva vida mortal, s'adreçà a Déu que el podia salvar de la mort pregant-lo i suplicant-lo amb grans clams i amb llàgrimes. Déu l'escoltà per la seva submissió. Així, tot i que era el fill, aprengué en els sofriments què és obeir. I un cop consagrat sacerdot es convertia en font de salvació eterna per a tots els qui se li sotmeten.
L'autor de la carta als Hebreus ens presenta Crist profundament solidari amb la realitat humana, compartint el destí sofrent de l'home. Sofrint, aprèn a obeir, és a dir, a ser fidel a Déu.
No cal que diguem res.
Està tot dit, no?
No cal, no? O sigui, un text que està enllaçat perfectament amb el primer. Hem fet un pacte, una aliança amb Déu, i una, que ens exigeix obediència i fidelitat. Un pacte que no exigeix obediència, quin pacte és? Vull dir que inclús a nivell humà de dir, a veure, no t'espanti, obediència i fidelitat és lo típic, si tu analitzes el que vol dir un pacte, no? Aleshores, dintre d'aquest text, com vaig recordant, que hem de demanar que Déu ens salvi de la mort. I per això no t'estolvia el sofriment i l'angoixa. Formen part de la nostra vida. Aleshores, com integrem nosaltres precisament aquest sofriment, aquesta angoixa? No per enfonsar-nos de cap manera, això no podria ser, sinó amb l'esperança de la salvació, no? Però el sofriment hi és humà.
Sí, el sofriment hi és i fins i tot hi pot ser a partir del que és obeir. És a dir, el sofriment diu aprendre del sofriment que és obeir. És a dir, que a vegades obeir ens porta sofriment. Perquè és molt bonic dir, no, és que hem de ser obedients. Però per l'hora de la veritat, quan ens hi posem, i més els que som ministres, en el meu sentit personal, doncs em sento sotmès, diguéssim, a un rector, a uns preveres, o fins i tot al bisbe, doncs a vegades obeir et posa en contradicció fins i tot amb la manera de pensar d'un mateix, no? I dius, això he d'obeir ara simplement perquè m'ho demanen sense tenir cap sentiment de compliment, sense que em porti pau, sense que em doni alegria al servei.
Sense entendre-ho.
Sense entendre-ho, exacte. Realment ha d'haver-hi aquesta obediència de sotmetiment. Clar, en Jesús veiem aquest exemple portat a l'extrem, no? Jesús ho va fer a l'extrem, durant la vida, que és el màxim que pots donar. Clar, ho va fer bé, era el fill de Déu. Els homes, doncs, ens costa una mica més, no? I quan veiem que aquest obeir, doncs, no ens fa feliç, o aquest obeir potser no és el nostre camí, o que dintre la parròquia podria fer una altra cosa perquè això aquest que em demanen no em convenç o no te fa trobar gust, doncs què hem de fer, llavors?
No ho sé.
Ai, jo tampoc.
No ho sé,
tampoc,
però sí que
trobat,
estic amb el que estàs dient. Jo no puc sentir-me... A veure, jo no visc en una guerra... No em falta la feina, els diners, el menjar, la família, tot ho tinc la mar de bé. Aleshores, gràcies a Déu, com jo puc sentir-me sofrent amb els que pateixen, no? Com? Em costa, Ali. Aleshores, a veure, si jo visqués en una guerra o que passés fam, no em faria aquesta pregunta, perquè ho estic passant, i aleshores ho comparteixo amb els que ho estan passant. Però jo no és la meva realitat.
Això és la contradicció que ens hi trobem.
I aleshores què fas? Cosetes. Abans eren les senyorites que hi van a dar catequesis de no sé d'on, en els barris pobres, i que hi portaven menjar. Però dir, què fem? Què fem? Perquè avui això ja no cuela.
Però els gestos hi han de ser,
Sí. Els gestos hi han de ser.
Sí, també penso que, és el que deia abans, em sap que vaig dir un altre dia, que et sentes molt en contradicció, no? Vas a ajudar, vas a Càritas, avui vaig a la parròquia i faig això, faig l'altre, i arribo a casa i tinc el meu benestar, la meva tele, la meva calefacció, la meva roba, el meu armari... Ostres, et sentes una mica en fals, no? No estic fent un seguiment de Jesús radical, No estic vivint aquest sofriment portat a l'extrem de donar-nos als altres, no?
Però que tampoc pots fer en aquell moment de dir, segons com, si tens criatures, no poso la calefacció, no faig servir això, no poso l'altre, perquè aleshores també és artificial, no és una situació natural. Bueno, ho fas, I no, no es tracta d'això.
Sí, no podem fer un divendres allò de la fam de les Mans Unides, allò de juny, bueno, un dia, però després demà al matí faré un bon esmorzar per recuperar el que vaig deixar de menjar i al vespre al sopar.
Però mira, sí. Amb els diners hi ha una cosa que podem fer, i l'exemple l'hi he après. No que jo sigui capaç, jo dono del que em sobra, un cop he complert els meus gastos, dono el que em sobra. Però hi ha una altra actitud per donar els diners. És a dir, els diners que jo tinc són de la societat, són de l'Església, són de la societat, no em pertanyen. Jo em retiro de la nòmina, o em retiro de la jubilació, una quantitat que lògicament no serà per passar fam. Vull dir, si tu tens una casa, un pis, has de procurar tenir uns diners per si has d'arreglar una finestra, arreglar l'aigua o arreglar la planxa, vull dir, tot això sí. Però que la idea és, jo només em retiro d'aquells diners que, no, que són públics el que necessita per mi. Que aleshores tu fas les coses d'una altra manera. Jo ho he vist en persones doncs que, a veure, ho he vist en persones doncs que, per exemple, les has anat a veure perquè estan malaltes i dius, dona'm la colònia que em rentaré les mans. I diu, no tinc colònia. Hi ha esperit de vi, si vols, desinfectes les mans, però colònia no em faig servir. O sigui, però no em pena. Vull dir, no, jo no tinc colònia, vull dir, no em faig servir. O sigui, és un exemple tonto. Però de dir, venen persones a dinar a casa. Perquè, doncs, perquè els diners no són meus, els diners són de la societat i aleshores s'han de fer servir, com sigui, no? Vull dir que com de girar, o de capgirar els motius pels quals treballem. I aleshores tu actuaràs d'una altra manera. A més, tot el que estem dient penso que és molt fàcil, ho has dit tu fa un moment, és molt fàcil. El problema és quan arribes a casa i et trobes amb el confort. I et trobes...
Sí, sí. No, evidentment d'esperit s'ha de viure amb aquest esperit de sofriment en el Crist, tal com ell ha viscut, i és el nostre ideal, no? I amb ell veiem el que hauríem de ser. Evidentment estem molt lluny d'ell, i això tampoc vol dir abandonar. Dir, mira, saps què? Jo mai podré ser com el Crist, mai podré viure el sofriment o la compassió envers el germà com ell la va viure, però saps què? Plego. No, tampoc és això. Des de la humilitat, des de saber-nos incapaços, amb tots aquests detalls que tu has explicat ara, que ho has explicat molt bé, en d'aquests tots petits detalls fan un gran cúmul de viure amb una actitud.
D'actitud.
Una actitud de compassió. Doncs m'estic més d'això, no cal comprar el més car, no cal fer aquest viatge potser perquè no cal...
Amb tota la joia del món.
Sí, sí, sí.
No patint, eh?
M'has explicat molt bé aquests petits exemples que són molt pràctics, diguéssim.
També hem de ser pràctics i hem de continuar endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem l'Evangeli d'aquest diumenge 5è de Quaresma, que és de Sant Joan i del capítol 12.
En aquell temps, alguns d'entre els grecs que havien pujat a Jerusalem per adorar Déu en ocasió de la festa anaren a trobar Felip, que era de Betsaïda de Galilea, i li pregaven: «Senyor, voldríem veure Jesús?» Felip anà a dir-ho a Andreu i tots dos ho digueren a Jesús. Jesús els respongué: «Ha arribat l'hora que el fill de l'home serà glorificat. Us ho dic amb tota veritat, si el gra de blat, quan cau a terra, no mor, queda sol, però si mor, dona molt de fruit. Els qui estimen la seva pròpia vida la perden. Els qui no l'estimen en aquest món la guarden per a la vida eterna. Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi, i s'estarà on jo m'estic. El Pare honorarà els qui es fan servidors meus. En aquests moments em sento torbat. Què he de dir? Pare, salveu-me d'aquesta hora? No. És per arribar en aquesta hora que jo he vingut. Pare, glorifiqueu el vostre nom.» Una veu va dir des del cel estant: «Ja l'he glorificat, però encara el glorificaré.» La gent que ho sentí deia que havia estat un tro, d'altres deien que un àngel li havia parlat. Jesús els digué: «No és per a mi que s'ha sentit aquesta veu, és per a vosaltres. Ara és el moment que aquest món serà condemnat. Ara el sobirà d'aquest món serà expulsat i jo, quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi. deia això, indicant com havia de ser la seva mort.
Un text que té per centre aquesta bella imatge del gra de blat, resum de tot l'estil de Jesús, del seu messianisme i del que voldrà dir ser seguidor seu. Heu pres nota del que diu la lectura o què? Què?
No sé, penso que aquí hi ha una realitat del que explica. Diguéssim que tenim realment, nosaltres també desig acostar-nos a Jesús, a trobar-lo, així inicialment, començant pel principi de l'Evangeli. Tenim necessitat, estem en temps de Quaresma, un temps que cada any per nosaltres ha de ser de renovació, de tornar a retrobar-nos amb l'amor del Crist, veient a partir dels nostres defectes, de la nostra manera de fer, que realment ens costa, que malgrat l'edat que tenim, cada any necessitem aquesta renovació. I jo tens que el temps de Quaresma, aquests temps forts, Advent també, però sobretot el de Quaresma, són temps de reconversió i de retrobar-nos amb Jesús i de viure aquest desig de tornar a trobar-lo. No, Jesús ja l'ha trobat, jo ja el conec, jo ja vaig a missa, jo ja... aprofundir en aquesta relació que tenim amb ell de nou, no? Aquest és un primer pensament que m'ha inspirat aquesta lectura.
Això, i com deies, de la Quaresma, potser ens hem acostumat massa a celebrar la mort de Crist.
Sí, Quaresma, la Setmana Santa.
Sí, ja ens hi hem acostumat massa, no? I en canvi se'ns passa per alt el detall d'aquells estrangers que volen veure Jesús, que volen veure, perquè ni tu ni jo penso que podem conèixer Jesús a partir dels llibres i menys de les pel·lícules, per dir-ho d'alguna manera, no? Aleshores, què vol dir per tu i per mi, per cada un, veure Jesús? Tu deies, parlaves del compromís o parlaves de què et porta a fer. Doncs és això, perquè el sofriment de la creu tu no el viuràs, gràcies a Déu. L'ha viscut ell per tots nosaltres, però com t'hi apropes, com t'apropes a l'altre que està patint, és...
I a vegades, m'ho has insinuat ara, tantes vegades et trobes amb canalla de les escoles i els convides, veniu a catequesis i apunteu a catequesis. I hi ha com una por a que el nen, per vindre a catequesis, es converteixi.
Ai, sí.
O perquè llegeixi la vida de Jesús, cada dia li agafi el rampell d'anar cada diumenge a missa. I no, evidentment, seguir Jesús és una altra cosa. És un fet experiencial que has de viure amb altres persones. Com aquí ens insinuaves tu ara, no? El fet de buscar-lo a partir d'algú altre. Buscar Jesús sol de manera individual, Jesús sempre ens ha mostrat que és en comunitat que el sabrem trobar i veure.
Sí, això és important.
Sí, és important, perquè a vegades dius, no, jo ja reso, jo ja faig, jo ja vaig a missa. Conec una senyora que em va dir un dia, no, és que jo vaig a la catedral de Barcelona a confessar-me perquè allà no em coneixen. Dius, home, no està malament, A vegades hi ha persones que tenen aquesta necessitat. Però què millor que anar a aquella persona que precisament et coneix, que sap com ets, que quins defectes tens i que sabrà orientar-te cap a aquell que et pot ser més beneficiari. No? I no, no cal. No, per què? Perquè la fe s'ha de viure des de la comunitat i des de a partir dels altres. No?
Amb la comunitat, sí, sí. Oh, i tant. I a més el veure comporta un compromís, o sigui, no és el llegir, veure les cometes, no? T'ha de portar el compromís. Jo vull veure, i un cop veig el que fa Jesús, doncs a mi a què em compromet? Si el vull seguir, alguna cosa em compromet. A veure què hi ha, no?
Sí. Bueno, el compromís ens porta a llegir aquestes, que deies tu, Maria, també ara, si el gra de blat no cau a terra. O sigui, hem de morir per viure. I allò que parlàvem a la lectura anterior, d'aquest sofriment, de viure en el Crist sofrent, la Quaresma ens posa davant d'aquesta situació, de dir, també el sofriment, també el morir, és el que ens donarà nova vida. Costa a partir del sofriment, ve la malaltia, et ve una situació econòmica difícil, et perds algú realment de prop de casa, qualsevol, o fins i tot un desànim personal a la teva fe, o moments de nit fosca. Pues, tot això, quan arriba, és difícil de passar-ho, és difícil de viure-ho.
No, és la teva nit, és la teva nit de la fe, i que podem interpretar com un morir, però que és. Ara, també és veritat que quan ja saps més, quan ja has viscut algunes experiències i en comunitat, doncs aleshores tu saps que aquestes experiències de dolor també són de vida després. que per donar vida sempre es passa per la mort. El gra de blat ha de morir. Si no hi ha mort, no hi ha una vida. Aleshores, el que passa és que no n'hem de fer, penso, la tragèdia per nosaltres, sinó de viure en cada moment allò que ens és donat de viure. I aleshores hi ha moments d'alegria, com hi haurà també moments que tu comprens que has de morir, per dir-ho d'alguna manera, no? Vull dir que ho pots comprendre. Tu parlaves abans de parlar amb algú, de no feia falta anar a la catedral. Evidentment, perquè aleshores m'agrada com ho has dit, perquè la persona que et coneix és la que et pot ajudar una miqueta, doncs, a dir o superar això, o superar l'altre, o, a veure, d'examinar... això, sabeu qui m'ho deia molt? No. La Teresa Forcades. O sigui, un cop, mira, recordo un viatge en tren, i dic, no, hi ha d'haver una persona, i sobretot una persona que no vagi elevant contínuament tot el que fas, no? Vull dir que sigui crítica amb tu mateixa perquè puguis arribar a comprendre, doncs, i a mi em va quedar aquella paraula, no? Em va quedar. I va estar... Bé.
I el que a vegades busquem això, el director espiritual, ens busquem un confessor que ens vagi donant cova. Ah, sí, home, sí, ho fas molt bé, això. Sí, home, sí. No, però el que necessitem primer el que ens digui, escolta'm, vas desorientat,
per aquí no,
Per aquí no vas, eh? No, però...
no sé.
Sí, que ens posi una mica a prova, eh? Sí, Sant Joan de la Creu deia a la tarda de la vida sereu examinats en l'amor, no?
Ai, sí.
Vull dir, de tot això, doncs, evidentment, quin examen presentarem, eh? Nosaltres, a la nostra vida, hi haurà hagut superació, hi haurà hagut sofriment, hi haurà hagut amor en tot allò que hem fet, amb bé i amb dificultat. És a dir, és en l'amor que serem examinats, no? I això és el que hi hem de posar. I la Quaresma, penso que és un temps de renovació, també, en aquest sentit.
I també,
el nostre amor com està, eh? Com
I tant.
D'acord, doncs ja hem arribat al final del programa. Moltíssimes gràcies, Roser Soler, per la col·laboració.
Gràcies
teva.
Gràcies a vosaltres.
També gràcies, mossèn Josep Montoya.
I a vosaltres, Maria.
I gràcies al Jordi Carretero, que ha estat al capdavant dels controls. També gràcies a la Cristina Orduña per la locució de les lectures. Vostès ja saben que diumenge vinent tenen aquesta cita novament en la taula del Mangeli, per comentar la litúrgia. En aquest cas, correspondrà de fer-ho diumenge de Rams i inici de la Setmana Santa. Ja saben que els esperem aquí, en la sintonia de Ràdio Estel. Agraïm moltíssim tots els missatges d'ànim, de suport, de comentaris, opinions, suggeriments sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica, taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. Sàpiguen que a la direcció i presentació ha estat la Maria Marín, la que us parla. Una abraçada per a tots i fins diumenge vinent, que comentarem diumenge de Rams. Adéu-siau.